Bona tarda, avui és dilluns i com cada dilluns amb tots vosaltres per parlar d'esport i d'esport calellenc, en aquest cas, doncs, evidentment, la versió estiuenca de La Banqueta. Ja tenim a punt a tot el nostre equip, amb el Jordi Terme a les vies de sons, amb el Riera a la realització i, com no, aquí a la meva esquerra, l'Estefania Burgos, com estàs?
Molt bé.
Com sempre dic, no és una pregunta, és una afirmació.
Gràcies.
Com estàs? Ara sí és una pregunta.
Doncs molt bé, la veritat, un cap de setmana bastant intens i amb molta calor.
Molt intens.
Molt intens,
hem de dir que després ho explicarem en la primera de les notícies que tenim avui aquí a La Banqueta, i és que aquest cap de setmana s'ha disputat el D-Cup, aquest trofeu juvenil que ha pogut gaudir també a través d'Esport 3, i l'Estefania està treballant a tope.
Sí.
I ens... bé, demà, segurament...
Segurament demà, sí.
Tindrem un reportatge sobre un dels equips... més, bé, més novedosos de l'edició d'aquest any.
Sí, jo crec que el més novedós.
Explica'ns-ho.
Doncs hem compartit tots els 4 dies que han estat aquí el Sagan Tosu, l'equip japonès.
Amb els japonesos del Sagan Tosu, doncs sí, sí. Ell ha estat amb ells.
Amb ells des del primer dia que van arribar a l'aeroport fins que van marxar.
Hem de dir que ell ha fet un gran esforç durant aquests últims 5 mesos estudiant japonès.
Sí.
I que...
Home, alguna parauleta he intentat dir, però la veritat és que era bastant complicat.
Arigato,
eh?
Sushi...
Però et diré una cosa, al final ens enteníem més per les mirades.
Ep,
i,
ep.
Sí, sí, per les mirades, ep. I els riures que per l'idioma.
Molt bé. Ara, a l'apartat de la... que dediquem a parlar del cap de setmana, ens ho expliques i també ens explicarà com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant. El que podem fer és començar.
La Banqueta amb Badoi Jar.
I abans d'entrar amb el sumari, l'Estefania ens recorda el de sempre, que jo m'he oblidat de que ens ho recordés.
Que ens poden tornar a escoltar demà a les 6 de la tarda, demà dimarts.
Demà dimarts, eh? Si és dimarts, no us pareu a dimecres,
no.
Eh? Demà dimarts a les 6 de la tarda es repeteix aquest programa. I ara sí, anem a saber de què parlarem avui.
Doncs com hem dit, començarem el programa parlant i fent un repàs a tot el torneig de D-Cup en aquesta quarta edició que s'ha fet aquí a Sant Pol. Seguirem amb una petita notícia de natació i després ja tindrem aquí, que ja el tenim aquí a l'estudi, el Toni Guijarro, que és l'entrenador aquesta temporada de la Unió Esportiva en Vol Calella.
El primer entrenador de la Unió Esportiva en Vol Calella, el Toni Guijarro, que ja el tenim per aquí a la casa i que és una entrevista que també podreu seguir a través de les nostres xarxes socials. Tot això serà d'aquí uns minuts. I comencem, com dèiem, amb la primera de les notícies, que no és ni més ni menys que el D-Cup, un D-Cup que ha tingut color blaugrana, Estefania.
Sabia que no vas a dir, eh? Mira, ahir per la tarda estava pensant, per favor, per favor, per favor.
Hem de recordar que l'Estefania és perica, però sí, que de tant en tant es té les franges blaves i es converteix en blanca. I la final va ser Barça-Madrid ahir.
Barça-Madrid. I la vam tocar quasi, però se'ns va escapar.
Sí, mira, com deia aquell, Madrid, la copa se mira i no se toca.
Això mateix, bueno, però hi haurà més oportunitats.
I tant, i tant. Explica'ns com ha anat aquest cap de setmana intensíssim.
Doncs mira, des del 15 al 18 d'agost s'ha celebrat aquí a Sant Pol de Mar la quarta edició de la D-Cup, un torneig de futbol juvenil on equips de gran nivell preparen la temporada amb un últim test de pretemporada, amb un alt nivell esportiu i competitiu i sempre transmetent valors com el treball en equip, la humilitat, el fair play i la formació acadèmica. Aquesta nova edició, com hem dit, doncs incorporava entre els participants un equip internacional, l'equip japonès Sagan Tosu, i amb ells, els japonesos, l'acompanyaven en la lluita en el títol el Futbol Club Barcelona, el Betis, el Real Madrid, el Girona, el Villarreal, l'Espanyol i, com sempre, l'anfitrió de l'esdeveniment, l'Atlètic de Sant Pol. Doncs durant els dies de torneig, també personalitats importants del món del futbol, com el Cruyff o en Carles Reixac, s'han apropat al camp per poder gaudir del bon futbol. Hem de dir que el camp del Sot de Beguer ha acollit en aquests 4 dies de torneig 16 partits, 12 dels quals s'han pogut veure a través d'Esport 3. Els equips es dividien en dos grups, A i B, i només el primer de cada grup podia jugar a la final. El segon de cada grup lluitava pel tercer i quart lloc, i així successivament. La final, finalment, la classificació general de la competició ha quedat de la següent manera. La 8a posició ha estat per l'Atlètic Sant Pol, la 7a posició pel Girona, 6a posició pel Villarreal, 5a posició pel Sagan Tosu, la 4a posició per l'Espanyol, 3a posició pel Betis, 2a posició pel Real Madrid i el guanyador del torneig està el juvenil B del Futbol Club Barcelona. El partit
aquest 3 m'ha agradat, Estefania.
Sí?
M'agrada,
sí. Els tres últims?
Sí, sí.
Ja, ja, ja. Bueno, però que això ja canviarà.
Sí, sí, sí.
Ja canviarà. Hem de dir que, doncs, mira, ara t'explicaré coses que potser t'agrada. El partit de consolació que va enfrontar, doncs, a l'Espanyol i al Betis, on es jugaven la tercera i la quarta posició en el torneig, va acabar un empat. Això què va fer? Doncs que va provocar que el guanyador aquest en contra, el Betis, es decidís a la tanda de penals. I la final del torneig la van jugar el juvenil B del club del Barcelona i el Real Madrid, en un miniclàssic on els espectadors van gaudir d'un magnífic futbol base. Al minut 20, doncs, obria la porteria amb un primer gol dels barcelonins per part de Zacarías, que feia que s'avancessin en el marcador. Minuts més tard, Israel Salazar, del Real Madrid, amb un gol de penal, inaugurava el marcador madrileny. I tan sols dos minuts després, el seu company d'equip, en Dani Lorenzo, feia el segon gol del Real Madrid. S'arribava, per tant, a la mitja part amb un 1-2 a favor del Real Madrid. Ja en el minut 52, el Barça aconseguia l'empat a 2 amb un gol de Zacarías. Finalitzava el partit amb un empat, fet que significava que el guanyador es dictaminaria la ronda de penals. Finalment, el juvenil del B del FC Barcelona s'imposava la ronda de penals davant del Real Madrid i feia que revalidava, doncs, el títol com a guanyador de la DECAP, que hem de dir que els blaugranes ja la van guanyar en el primer torneig el 2016. Fran Artigas, que és l'entrenador del juvenil B del Barcelona, fa la seva valoració de la victòria.
Un partit crec que molt bo dels dos equips. A Madrid a la primera part potser ha sigut superior durant més estona que nosaltres, tot i que nosaltres hem contraatacat bé, ells han estat millor posats al camp. I la segona part crec que ha sigut al revés, que han sortit molt forts, han canviat alguna cosa i han pogut tancar el Madrid a la seva àrea. I bé, fins que han fet el gol, i la veritat que després hem tingut diverses ocasions com per fer el tercer, no hem pogut, i al final la sort dels penals ha fet de campions.
El pitxigi del torneig està Israel Salazar i del Real Madrid, i el millor porter ha estat Lizardo Antequera, també del Real Madrid. El premi fair play serà endut a l'entrenador del Betis, a Miguel Ángel Caro. I hem de dir que en aquesta quarta edició, doncs, de cap ha arribat al gol 200. I Manu Campàs, el director del torneig, doncs, està bastant content i amb molt bones sensacions d'aquest torneig.
Estem molt contents, al final hem tingut partits molt bons. Jo crec que els tres equips nous que han vingut han ofert un molt bon futbol. Els japonesos, que era l'incògnita, van començar potser el torneig, doncs, una mica justets, i a mesura que han anat jugant els últims partits, doncs, han guanyat el Girona, han guanyat el Villarreal, han quedat cinquens. El Betis jo crec que ha fet una imatge espectacular, una intensitat brutal de futbol, i el Villarreal, doncs, ha competit molt bé, i estem molt contents a nivell esportiu, sobretot dels equips nous i com ho han fet.
Hem de dir que l'MVP d'aquest últim partit va ser Marc Toumen, el jugador de número 10 del Barça, i t'haig de dir que d'aquest jugador els japonesos diuen una cosa.
Què diuen?
Que la podran veure en el reportatge,
l'han
de veure.
Hem de dir que Marc Toumen, un jugador amb una classe extraordinària, de cadet, va debutar ja amb el juvenil del Barça l'any passat, a l'Hospitalet, una entrada terrible d'un juvenil de tercer any, li va trencar el peroné. I, vaja, ja el vaig veure absolutament recuperat, perquè és un jugador extraordinari. Molt bé, doncs, el Barça campió, satisfacció general també com hem pogut escoltar, el Manu Campàs, el director del torneig, i veurem la propera temporada, que es repetirà el torneig.
I
aquí ens van dir que potser hi hauria torneig femení.
Que potser hi hauria torneig femení, i sonen que potser hauríem altres camps,
altres
però
seus.
Altres seus, no ho sabem.
Seguirem ben, de ben a prop què passa amb el DECAP. Després de futbol, parlem de natació.
Sí, és que ahir diumenge es va celebrar la travessia de Sant Feliu de Guíxols i nedadors del Club Natació Calella van participar. Hem de dir que entre ells hem de destacar la primera posició que va aconseguir en Marc Pau en absolut masculí.
Molt bé, doncs hem parlat del DECAP, hem parlat de natació, ara fem una mínima pausa per la publicitat. Ja ho sabeu, d'aquí quan acabi la publicitat parlarem amb Toni Quijarro, el nou entrenador de la Unió Esportiva Handbol Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Molt bé, doncs, com us dèiem anteriorment, entrem ja a l'apartat de les entrevistes. Donem la benvinguda a la gent que ens està seguint a través de les nostres xarxes socials, en aquest cas a través del Facebook. És el moment, doncs, de conversar, conèixer una mica més. Ja el vàrem entrevistar via telèfon, però avui... Nosaltres ja li havíem vist la cara, a través de les xarxes socials, però avui a través de Ràdio Calella Televisió també podreu conèixer el nou entrenador de la Unió Esportiva d'Handbol Calella, Toni Guijarro. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, bé. Molt bé. Aquí, acabant l'estiu.
Acabant l'estiu, però, pel que sé jo, ja treballant des de fa temps amb... de cares al club, perquè no només portaràs la part del primer equip de la Unió Esportiva d'Handbol Calella, sinó també part de la base.
Sí, 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 les meves funcions serà també de direcció tècnica del club, val? Malgrat que no hi ha un nombre important d'equips, però sí que alternaré les funcions d'entrenador amb la direcció tècnica.
Uh-huh. Una de les... podem començar parlant per la base. Una de les feines és... doncs escolta'm, que vinguin nanos a jugar amb vol. Ja s'ha estat començant a fer feines a través de les escoles.
Sí, bueno, la primera fase, el primer objectiu del club és la de conservar el que tenim, no? Que no és poc, però s'ha de conservar. I després d'aquesta primera fase, doncs, intentar crear un caldo de cultiu en les escoles de pràctica d'handbol, no? Intentar que a totes les escoles del municipi hi hagi activitats escolars de handbol, i per això al juny ja vam estar fent contactes amb les diferents escoles.
Uh-huh. Escolta'm, coneixem una mica més el Toni Guijarro, un Toni Guijarro que ve de Cornellà. Llegíem a la teva presentació que eres un home que jugaves handbol, que vas deixar l'handbol i vas dir, bé, ens n'anem a les banquetes, que també serà el meu. Explica'ns una mica què has fet fins a arribar aquí a Calella.
Bueno, lo típic, vaig començar a jugar de petit al col·le. Aviat vaig anar a Can Barça a jugar, vaig estar fins a juvenil, com al 98% de...
Jo sóc el 2% que no, Tu, tampoc he jugat amb vol, però bueno.
Bueno, és molt difícil arribar, ja saps que els primers equips del Barça és molt difícil arribar. I bueno, quan vaig acabar vaig continuar jugant a diferents equips de prop de casa, de Cornellà, i quan em vaig retirar ja m'havia mig començat a formar com a entrenador, i bueno, a partir dels 24 em sembla que ja vaig deixar de jugar i només vaig fer d'entrenador.
Entrenador molt jove?
Molt, molt, sí, sí. Vaig començar a entrenar portant nenes als 15-16 anys, jo vaig començar a fer d'entrenador, i als 21-22 vaig començar a ser seleccionador català, mm-hmm, de cadets, de juvenils, masculins, i als 20, molt pocs, 25 o 26, vaig agafar ja un primer equip sènior a Primera Nacional, a l'Oval Gràcia, i a partir d'aquí, doncs, ja... fins ara.
Suma i sigue.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Explica'ns una mica com han anat els contactes amb el Calella. Quan es posa la família de la Unió Esportiva amb el Calella en contacte amb tu?
Doncs molt ben definida el concepte de família. Ens van posar en contacte a través d'Andrés García a començaments de juny, val? La primera quinzena de juny, a través de... suposo que l'Andrés estava buscant entrenador, ell es va assabentar que jo estava sense equip, sense club, i em va trucar. I bueno, jo ja sabia de la trajectòria del Calella, evidentment, del primer equip, i bueno, van concretar una entrevista, vaig venir aquí a Calella, em van explicar el que tenien, el que eren i el que volien fer. Vale? Amb aquestes vaig baixar una altra vegada cap a casa, vaig començar a rumiar, parlant amb la família, l'Andrés va estar molt insistent, però a la vegada deixant-me el meu espai. Jo acabava una relació molt llarga amb un altre club i era un moment una miqueta complicada per mi, també tenia una operació pendent. I bueno, vaig analitzar les pros i les contres, i només vaig trobar coses positives, no? Mm-hmm. I amb el que em van transmetre en aquella reunió a l'Andrés i la seva família era que aquest era el lloc on havia d'estar jo aquesta temporada.
Quines són les coses positives que et van seduir més per venir a Calella?
La humilitat del club, d'Andrés, la seva transparència a l'hora de dir-me on estàvem i en quina situació estava el club, què volíem fer, i em van demostrar que tenien moltes ganes de que jo vingués aquí. Moltes ganes. Això, els valors per mi són molt importants i això va ser la clau.
Tu entraràs després d'una època exitosa amb Salva Puig a la banqueta. Et fa respecte això?
Home, molta, clar. Però a la vegada és una manera més de motivar-te, no? Saps que vens a un equip on els jugadors han viscut un any d'èxits, que han estat a punt d'assolir una fita històrica, de que volen tornar a repetir alguna cosa semblant i que han confiat en tu, no? I la recepció que vaig tenir de la plantilla, una sessió que vam fer a finals de juny, doncs m'encomana molta il·lusió, moltes bones vibracions.
L'última, quan vam parlar, quan es va saber del teu fitxatge, que vam parlar aquí a través del telèfon, vas comentar que no hi haurien fitxatges. Segueix aquesta dinàmica d'agafar la gent del B unificant-te amb l'A, però hi ha baixes importants, com la del Bernat Buch. Espera, ara me'n deixaré algun, el Pau, que ha marxat a Sarrià. Com ho veus, això?
Bueno, doncs un pal més a la roda, no? Però, mira, quan passen les coses, moltes vegades passen i no pots fer res per solucionar-les, el següent pas és com te les prens i què vols fer després, no? Si ens lamentem de que no tenim el Buc i no tenim en Pau, o si aprofitem això per fer un altre pas endavant. De molts jugadors, entre ells els del B, jugadors que han estat acostumats a estar a l'A, que ara millor han tingut els minuts que haurien de tenir, que no han tingut l'exigència que havien de tenir, i que com a equip hem d'acabar de que no es noti aquestes ausències, no? I que a sobre l'equip surti més reforçat.
Comentaves que tenen ganes de tornar, ja has parlat tu amb els jugadors, tenen ganes de tornar a fer aquesta fita d'aquest últim any, que crec que ni ells mateixos se l'esperaven.
La veritat és que quan parlava amb ells, sobretot els més veteranos, i em deien que era una temporada impossible de repetir, perquè, bueno, a vegades passa, no? Són temporades que també al contrari, que entres en dinàmiques negatives i que no saps com sortir-te i tot s'està fent bé, tothom està content, però no te n'ensurts, no? I aquesta temporada, segons el que m'han comentat els jugadors, clar, hi ha hagut partits que s'han guanyat en últim moment, hi ha hagut partits que s'estaven perdent i al final s'han guanyat d'un, només han perdut dos partits a tota la temporada, això fent-lo molt bé no és normal. Tornar a repetir això, no sé si ho tornarem a repetir. El que sí que hem d'estar disposats a competir cada partit,
això és important, crec que sí. Com es definiria el Toni com a entrenador? Quin joc vol pel seu primer equip?
Jo vull que el jugador se senti còmode, que el joc sigui atractiu per tothom, però sobretot per als meus jugadors, que sigui molt atractiu. És possible que sigui un joc on hi ha moltes dinàmiques, moltes instruccions i tal, i que sembli que la gent no té espai, però és tot el contrari. Jo penso que és el jugador el que ha de resoldre, el que ha de prendre la decisió, i l'entrenador l'únic que ha de plantejar són les eines necessàries perquè el jugador pugui desenvolupar-se ell com és.
Parlaves abans, parlant amb la família de la UEC, en aquest cas amb la presidència, amb l'Andrés García, et van exposar el que volen fer aquest any, ja no només amb el primer equip. Per tant, jo us pregunto, què és el que voleu? Ara ja sí, què és el que voleu fer aquest any?
El que t'he dit al començament, consolidar, és la primera fase, consolidar. I després intentar que en els pròxims 3 anys tinguem tota la línia coberta de tots els equips de categoria. Per la propera temporada tenim mancances en dos dels 3 equips que farem. Si podem acabar de crear la xarxa d'escoles, jo penso que en 3 anys ens convertirem en un club estable, uh-huh, on no hi hagin mancances, on no hi hagin pors de que no tinguis un equip per l'any que ve, no tinguis cobert totes les places. Aquest és el principal objectiu.
Com lluites contra el futbol?
Contra el futbol no s'ha de lluitar. No és la nostra guerra.
Com lluita? Ara, a veure, ara, també és veritat, la manera que he plantejat la pregunta era que la gent del futbol, a les quals tenim molt bona relació, no? Entenem el que vull dir. Com convences, ho diré diferent, com convences amb un nano que jugui amb vol?
Que s'ho passi molt bé. Que s'ho passi molt bé. Que gaudeixi de l'activitat, que sigui capaç de dir-li al seu company l'endemà que vam fer un entrenament i que no em preocupa que no s'entengui ni que sigui de handball, no? Que vam fer una sessió, vam fer no sé què i que ens ho vam passar molt bé i que el pròxim dimarts o dijous o dimecres o quan toqui que tornarem a estar i que vinguis amb mi i que quan arribin el seu pare a casa o quan vinguin a buscar diguin jo m'ho he passat molt bé, papa, la setmana que ve vull tornar-hi. Uh-huh. Aquesta és la clau.
I si algun pare o mare o algun nen que ens estigui escoltant o veient ara mateix diu, pues jo m'ho vinc a passar bé a l'handbol, què ha de fer?
Doncs al seu col·le, a partir de que comencin les classes, nosaltres començarem a fer una campanya de promoció durant el primer trimestre, la primera part del primer trimestre, de classes d'educació física en hora lectiva, que es transformaran després en activitats extraescolars fora d'horari lectiu. Uh-huh. Val? I facilitarem la presència dels nanos que continuïn al col·le, que no s'hagin de desplaçar al pavelló, i nosaltres estarem a les diferents escoles fent l'activitat aquesta extraescolar. Per tant, facilitat absoluta pels pares.
Hem parlat de la base, hem parlat del primer equip, parlem del club. Quina visió tenies abans del club i un cop estàs a dins, encara no has viscut un Calella Sant Martí amb la clada plena, que això també és una experiència, a tenir-ho en compte aquí a Calella. Però què has vist del club abans de venir? Que segurament el coneixies, no sé si havies, inclús podents havia vist alguna retransmissió dels partits, i realment el que t'has trobat?
Bueno, jo he conegut el Calella a diferents fases, vale? Una fase anterior on hi havia, sí que veies que hi havia més equips, vale? Des de fa 3-4 temporades veus que no hi ha molts equips de base a les diferents categories de la Federació Catalana, i a partir de 2-3 temporades que pugen a Lliga Catalana, que hi ha un grup de jugadors amb molta experiència i molta qualitat acompanyats d'un altre grup de jugadors que apunten moltes maneres i que tenen molta il·lusió, que la primera temporada a Lliga Catalana doncs la solventen de forma molt molt positiva, i que a partir d'aquí l'any passat doncs fan uns resultats que feien por, no? Jo sí que fa 2 temporades fent la meva feina de seguir a clubs, a diferents equips i tal, vaig anar a veure Calella 2 vegades a Barcelona i el sorprenia, no? Un equip amb poca base, amb jugadors, una part veterana, una altra part molt, molt jove, jugant molt bé a handball. I penses que hi ha molta feina darrere, val? I que el club està molt, molt ben estructurat, no? I no vull dir que no estigui ben estructurat, el que passa és que és un club petit, realment, realment humil, i que vol sortir endavant malgrat les mancances que ara mateix té.
A nivell de l'entorn, has pogut viure ja aquesta família de la UEC?
Molt poquet, molt poquet. Molt poquet. Vaig poder estar unes hores al torneig de sorra, uh-huh, de handball platja, i vaig veure a tota la família involucrada al bar, fent entrepans, servint begudes, a una tasca que només les fas si tens moltes ganes d'estar molt involucrat.
Molt bé, doncs escolta'm, ara sentirem una música i serà el moment de donar pas a la nostra companya, l'Estefania, ja que ja sabeu, la banqueta d'estiu, aquesta part més ditxaratxera amb l'Estefania. Escoltem la música? Estefania.
Hola. Oh, escolta,
ara.
He tornat.
Has tornat.
He tornat i jo no sé si Antoni reconeix aquesta cançó. Mm. Escolta-la. No? Pues hem de dir...
La sentiràs molt, eh? Encara no s'ha sentit gaire, però l'escoltaràs moltíssim i tu segur que l'escoltaràs molt.
És la cançó que s'ha fet per la Copa d'handbol, per la Copa Mundial d'handbol.
La cançó oficial del proper Mundial
d'handbol. Ah, del proper Mundial.
Del proper Mundial d'handbol.
No, no, sona bé, sona bé.
Sona bé.
L'Estefania, que ha estat fent investigació, és tan amiga del Google, l'Estefania, tant.
I del senyor YouTube, ja ni t'imagines.
Estefania, tot teu, el Toni.
Tot meu, ui, que bé, Toni, què tal?
Bé, bé, una miqueta preocupat.
Ara, collonida.
Estem una miqueta preocupat.
Parlarem d'algunes situacions que es poden donar tu com a entrenador o... alguna endivinalla, eh? Okay. I començarem per una situació.
Vinga.
Tu imagina't que estàs en un partit, queden 5 minuts perquè acabi el final del partit, aneu empatant, però necessiteu guanyar perquè si no baixeu de categoria. Però et truquen per telèfon i et diuen, ho venen a buscar, i et diuen que has de sortir fora perquè està la policia i s'emportarà el teu cotxe. Què decideixes? Pagar la multa o abandonar l'equip?
No, és que no, ni em preocuparia la multa, és que no, 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 no és, no m'ho puc plantejar, no, no.
Sempre amb l'equip.
Sí, sí.
Saps què faria l'Estefania?
Què?
Sempre amb l'equip, però després passaria la multa al club que la pagués.
Claro, evidentemente. No, li diria, no, pagueu la multa, el pròxim dia em poseu a una limusina o alguna cosa d'aquestes per mi, no?
Exacte, o autocar escalella. El Jordi, que estarà content que li han fet propaganda ara.
Doncs aquests autocars que estan molt bé. Una altra situació. Us toca jugar a Andorra, vale? Un partit molt important, necessiteu la victòria. Però, i tu t'encarregues de fer tot el planning del viatge, però... heu d'anar a Andorra, Andorra la Vella, a l'estat d'Andorra. Però te confons i tu te'n vas a Andorra de Teruel.
Andorra la Vella.
Però te'n vas a Andorra, Andorra de Teruel.
Sí, sí,
i t'emportes a tot l'equip a Andorra de Teruel.
La conec. I conec una família que va fer això.
Vale, és que jo també. Mira, potser és la mateixa. Arribes al poliesportiu, arribeu tots, no hi ha ningú aquí. Clar, imagina les bronques que et venen per tot arreu. Però tu què fas? Una opció. A. Truques a l'equip contrari i confesses el que t'ha passat, que t'has equivocat, tot i que després, bueno, serà un cachondeo total i mil memes de s'ha equivocado en la història de l'handbol de Catalunya, o truques i t'inventes que una persona molt important dintre de l'equip doncs, ha tingut un problemeta i no podeu anar.
No, a veure, el primer intentaria anar.
Sinceritat o no?
No, 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 a veure, miraria si ja tens per anar a Andorra, vale? El primer pas. No hi ha temps? Doncs trucar a l'altre equip i dir, mira, l'he cagat, m'he equivocat i ja està. No,
que sí.
No passa res.
Estem
no
a l'altra punta, no?
Va.
Molt bé, molt bé, molt bé. Ara m'has de dir, quines són les manies més rares que t'has trobat dintre d'un vestuari d'handbol?
Segur que n'hi ha moltes,
bueno,
eh?
L'anècdota que sempre explico, la primera vegada que vaig estar amb l'Oar Gràcia, amb l'equip que vaig començar a Nacional, un partit amistós a pretemporada, deixo que els jugadors es canviïn i quan entro a fer la xerrada, allò que comptes i falta un jugador. Val? I dius, hòstia, on està? On està? I diu, no, no, està al lavabo. I pensava que estava al lavabo fent les seves necessitats. No? I no, no, ja surto, ja surto. I va sortir amb un raspall de dents.
Rentant-se
les dents. I ho feia sempre.
Abans
sempre.
Un partit sempre s'havia de rentar les dents i no podia sortir a jugar.
Sí, però és que això de rentar-se les dents ho he viscut diferents vegades ja.
Amb el mateix?
No.
Amb diferents?
Amb diferents sí. Equips. Amb diferents
hi ha
equips.
Jugadors d'handbol?
Amb jugadores més.
Ah. Equip, és algú normal aquí, sembla els jugadors d'handbol o jugadores d'handbol que rentin les dents abans no, d'anar a jugar
no
un
crec,
partit?
No ho crec que sigui normal, però és una anècdota que em vaig trobar.
I tu tens alguna mania?
A veure, mania, sembla ser que per alguna gent és un problema, però m'aïllo molt.
T'aïlles molt abans del partit?
Sí. I sembla que dono una imatge de que estic preocupat, enfadat, bueno, no.
Distància.
Sí, molta distància.
Banqueta a la dreta, banqueta a l'esquerra, t'és indiferent?
Per començar? Cosa de jugadors.
No ho dic perquè vam tenir un dels segons entrenadors del Betis i ens va dir que en Rubi preferia tenir la banqueta, no recordo si la dreta o l'esquerra, i el Betis històricament sempre l'ha tingut, no recordo si la dreta o l'esquerra. Doncs li ha fet canviar el cantó de la banqueta del Betis. Aquest any, si veieu el Betis, veureu que està el... Bé, vaja, els que poden seguir el teu equip, el Barça, saps que des de lateral sempre està a la dreta mirant a tribuna. Doncs imagina que ve un entrenador i canvia la banqueta.
Jo penso que ha de ser la comunitat de jugadors. En tot cas, el marcador a vegades que està darrere d'una porteria...
La segona part tenir-lo de cara.
Veure'l bé, no? Mm-hmm. I ja està.
Doncs una altra coseta. Guanyes el partit sí o sí, però té una conseqüència. Una, t'has de passar tot el partit nu a la banqueta... O l'altre, no te'n pots dutxar en 15 dies. Què prefereixes?
No he acabat d'entendre.
Tu vas a un partit i tens la victòria assegurada, però aquesta victòria té una conseqüència. I has de decidir què prefereixes. Aquesta victòria passant-ho 15 dies sense dutxar-te o estar desnu durant tot el partit?
15 dies sense dutxar-me.
Sí?
Sí, sí. Seria més.
I tu, Estefania? Jo
sóc de cos lliure, per tant, segurament diria el cos nou.
Vale. Toni, fem una cosa.
Un moment.
Que guanyem de 20, la fots la poses a la banqueta i la mantenim allà.
No.
Una bona delegada.
De delegada, sí.
Una altra coseta, seguirem. I si et diguessin que ets immortal i que cap dels teus actes serà castigat, què seria el primer que faries?
No faria res especial.
No?
No.
No t'agradaria fer res que sigui una mica...
És inconfessable.
Il·legal.
No, però s'ha de confessar. Estem en un moment de confessió entre tu i jo. De confessar.
No faria res que em pogués penedir, que anés en contra dels meus valors.
Molt bé. I després dos endevinalles. Una. Escolta, què és el que sempre augmenta però mai disminueix? Sempre augmenta, però
físicament?
És una cosa que sempre augmenta però mai disminueix. No és física, no és tangible.
Ah. Els anys?
No, jo a mi no m'entrevistes pas.
Els anys?
Molt bé, l'edat.
Pam!
Molt bé!
Pam!
Sí. I ara una altra cosa. Es posen al costat de la carretera amb una cama i no són ocells. Què són?
Es posen al costat?
Al costat de la carretera, un cantó de la carretera amb una cama, però no són ocells. Què pot ser? Què hi ha al costat de les carreteres?
Amb una cama.
Amb una cama?
És un ésser humà?
És un... No t'ha de tantes pistes?
No ho sé. No
objecte.
Ho sé.
A mi no em miris, Toni.
És un objecte.
Vinga, objecte. Què hi ha per les carreteres? Quan vas per les carreteres sempre te trobes...
Fanals.
Senyals, bé. I ara la cosa que això sí que és... O sigui, les persones són de dos tipus. Unes, les que mengen la truita de patates amb ceba o sense ceba. Tu qui ets?
Jo me la foto tota.
No, perquè hi ha persones que mengen la truita de patates sense ceba. I això no pot ser.
No pot ser.
Jo me les puc menjar sense ceba, de fet sempre m'havien agradat més sense ceba.
Sense ceba?
Fins
sí, però des de que vaig veure una recepta de cuines, la faig jo,
yep.
Amb ceba, amb porro i all.
Molt bé, doncs saps quin és el repte?
Mira.
Que per Nadal ens porti la truita que fa ell.
Sí, senyor.
Fet. Això està fet.
I pensa que aquests de la UEC són molt mala gent i quan facin alguna botifarrada et faran portar la truita, eh?
Oh, s'ho ha encantat.
Mira, allà darrere, per cert, tenim el pressi, allà darrere l'Andrés diu, sí, ens coneixes.
Apuntat,
bé.
No? Apuntat.
Exacte. Molt bé, Toni, escolta'm, ha estat un plaer tenir-te aquesta tarda aquí a la banqueta per poder conèixer una mica més l'entrenador, el nou entrenador de la Unió Esportiva Handbol Calella i també quin és l'objectiu, quina és la feina que es desenvoluparà. Per cert, per quants anys has signat?
Bueno, això és un tema del... Com es diu l'entrenador de l'Atlètic Madrid?
Partido a partido.
Exacte.
Partido a partido.
Temporada.
Molt bé, Toni. Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anirem parlant durant tota la temporada.
Moltes gràcies i molt agraït de la tasca que feu.
Molt bé, doncs a tu. Fins a propera.
Gràcies.
Nosaltres ara el que farem és acomiadar la gent que ens està seguint a través de les nostres xarxes socials i continuarem el programa a través del 107.9 de l'FM. Recordeu, som els de la banqueta, Ràdio Calella.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. RadioCalella.cat 107.9.
Molt bé, doncs arribem ja a la part final del programa. Què t'ha semblat el Toni? T'ha encertat les demanalles,
eh?
Jo no ho sabia pas, eh?
Que va, m'ha deixat flipada. Mira que he dit, aquesta segur que no.
Però mira, això és bona senyal, perquè això voldrà dir que quan tingui problemes d'equip trobarà la solució.
Sí, i tant.
Molt bé, doncs escoltem avui la banqueta que hem parlat d'aquest The Cup. Atenció, que aviat podreu veure el reportatge que l'Estefania i el Jaume Riera i el Jordi Terma també ha estat confeccionant sobre, explica'ns una, recorda'ns-ho.
Doncs a l'equip japonès que ha vingut a participar aquí a la DECA, el Sagan Tosu, el juvenil del Sagan Tosu, que he de dir que són maquíssims, eh? Mm-hmm. Tot l'equip és espectacular.
I podreu descobrir com s'entenia l'Estefania verbalment, idiomàticament, amb els japonesos durant aquests quatre dies. Que ja els vas anar a rebre a l'aeroport.
Vaig anar a rebre'ls a l'aeroport, que la veritat és que jo estava una mica nerviosa, perquè pensava que aquests japonesos, a veure com seran, saps? Però superbé, i ens va passar una cosa molt curiosa a l'aeroport, i és que estàvem tots parats, i de cop va haver una senyora i em diu, què són metges? I jo, metges? Dic, no, són un equip de futbol. Diu, ai, però em puc apropar per fer una foto? Dic, sí, no hi ha cap problema. Diu, és que jo soc metge i porten un DEA. I m'ha sorprès moltíssim que ells mateixos portessin un DEA. Puc fer una foto? Dic,
expliquem què és un DEA per la gent
que
no
sàpiga. Un DEA, doncs, quan hi ha un paro cardíac, doncs, les plaques aquestes que es
això
posen
que hi ha al carrer Església, doncs ja el portaven ells.
El portaven ells mateixos.
Ells mateixos. Sí, sí, sí. Alguna anècdota més, si és divertidilla?
Anècdota...
Segur que en tenies una relació especial amb el porter?
Sí. Era un noi molt maco, no? Parlava amb prou i tirava molts de petons.
No,
ell anava tirant petons.
I reia.
Sí, sí, sí. I reia. I et tocava les mans, saps? Deia, jo. Sí, sí, sí. No, la veritat és que tots molt macos.
Doncs no us perdeu aquest reportatge del Sadan... No me'n recordo.
Sadan Tosu.
Jo dic el Saranguoca. Com es diu el Sarangonga?
Sarandonga. I a més, mira, i en el report explicarem el perquè del nom Sagan Tosu, perquè no és per el que es pensa la gent que és la ciutat i la prefectura, no és per això.
Doncs ja ho sabeu, aquest report, que aviat el podrem veure publicat a les xarxes socials de Ràdio Calella Televisió. Ho deixem aquí, Estefania?
Perfecte.
Recordem alguna cosa?
Doncs que ens poden tornar a escoltar demà a les 6 de la tarda.
Demà dimarts a les 6 de la tarda. Fins la propera, adeu-siau, que vagi molt bé.